la segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dimecres, ja ho sabeu, sempre parlant de literatura. I els dimecres cada 15 dies ens acompanya el nostre company amic Jordi Van Campen. Molt bon dia.
Molt bon dia, i de veritat que fa un dia fantàstic.
Sí, oi? Sí, 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 un dia d'aquells que valen la pena moltíssim. A més, Jordi, a més un dia fantàstic perquè estem molt ben acompanyats avui.
Bueno, la companyia és d'aquells petits plaers que sempre tenim, i avui estic molt content que el Joan Daniel Bessonov ha volgut passar a parlar una estona amb nosaltres. Joan Daniel.
Bon dimecres a tothom. Bon dia, Sant Cugat.
Bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui, Joan Daniel. Un plaer tenir-te de nou aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Jordi, com és que t'acompanyes del Joan Daniel avui?
Bé, el Joan Daniel ha estat per Barcelona fent unes conferències a la Universitat Central i d'altres llocs, i com que tenim aquí un petit deute, un greuge, amb aquells autors, diguéssim, que no acabem de controlar històricament catalans, doncs hem pensat en convidar-lo a venir. I, bueno, d'acord, no, catalans, ja m'està fent cares, deixarem que parli. Tenim un centenari que s'acosta i volem parlar-ne, i per això ningú millor que el Joan Daniel.
I tant, ja ho pots ben dir.
El dimarts que ve serà el 100è aniversari de la mort de Frederic Mistral. Frederic Mistral és un gran poeta occità que va tenir el Premi Nobel de Literatura el 1904, que va ser molt conegut a Catalunya. Fins i tot estic convençut que aquí hi ha una avinguda, una plaça Frederic Mistral a Sant Cugat del Vallès, caldrà comprovar. I Mistral va tenir una gran importància. Crec que, fins i tot diré una cosa, sense la figura de Frederic Mistral, potser Catalunya no tindria el procés d'alliberament nacional que té actualment. És un home que va despertar, que va contribuir al despertar de les nacionalitats del segle XIX. Era molt amic de Víctor Balaguer, el poeta, i es van conèixer. Mistral, quan tenia 24 anys, va decidir, és extraordinari, els 24 anys, ara només pensant anar a les discoteques, ell tenia 24 anys, va decidir de salvar la seva llengua, el provençal, l'occità, li diuen ara, i de salvar el seu país, és això, de donar una dignitat a la llengua occitana, que és la llengua bessona de la catalana. Si no hi hagués hagut la batalla de Muret, si no hi hagués hagut l'annexió del sud d'Occitània per França, crec que els occitans i els catalans parlaríem la mateixa llengua.
D'alguna manera hi ha un paral·lelisme, tot i que són molt, molt, molt diferents, però hi ha un cert paral·lelisme amb la figura de Verdaguer. Verdaguer, que és al mateix temps, a baix, evidentment, al sud, i és una altra gran persona que el que busca és dignificar la llengua, unir-la, agafar tots aquells trossos, diguéssim, que estan escampats, i treballar-la, demostrar que és una llengua hàbil.
Quan Frederic Mistral, no recordo l'any, potser 1867, però no n'estic segur, va baixar a Montserrat, va conèixer Verdaguer, el va mirar i li va dir la paraula de Virgili, li va dir: tu eres Marquelus, tu seràs el fundador de Roma, tu seràs Marquelus. Doncs Mistral va passar el relleu a Verdaguer. Ara, entre nosaltres, ho puc dir, crec que Mistral té una categoria infinitament superior a la de Verdaguer. Resulta que Verdaguer era un poeta important al segle XIX, va dignificar la llengua catalana, però no tenia la categoria intel·lectual ni artística de Mistral. Ara, Verdaguer ha tingut descendents, cosa que no ha passat amb Mistral.
Però aquí una mica el que hauríem de dir és que Mistral es mou en un ambient francòfon,
sí,
en aquell moment, a més, importantíssim, perquè està posant els primers museus al món.
Exacte.
I les primeres enciclopèdies, i en canvi el pobre Verdaguer aquí l'única cosa que podia fer eren els Jocs Florals.
Ho fa tot, que s'ha de respectar.
Estem d'acord amb això. No té els mateixos mitjans, Mistral.
I a més, Mistral era un senyor que tenia diners, que podia fer... No era multimilionari, però tenia diners, era un senyor benestant i no era un capellà com Verdaguer.
Home, pensa que el Verdaguer, com que no tenia diners, els agafava dels altres, eh?
Sí, sí.
jo sé d'un marquès que es va enfadar molt, eh?
Ja, però no és el mateix.
No, clar, que no és el mateix.
Reclamar-los et fa un esforç, eh?
Déu-n'hi-do.
És ell que va crear el nom de Mireia. Sense totes les Mireies que hi ha a Catalunya, són
sí?
Fills de Mistral. Mireia
és un llibre preciós, Mireia.
És un invent de Mistral, no existia el nom abans de Mistral. Mireia, yeah, és creat per Mistral.
Doncs el programa d'avui el podríem dedicar a totes les Mireies.
Això mateix, mira, això estava pensant jo ara. Mira, fantàstic, doncs per totes les Mireies. Jo el que no entenc, que Joan Daniel, és un personatge com Mistral, Premi Nobel de Literatura, centenari del seu moment. Ara em direu, és que no t'ho has mirat, em diran. Però com és que no és tan conegut com potser hauria de ser-ho?
perquè escrivia en una llengua de poca difusió com l'occità, senzillament. Si hagués escrit en castellà o en francès o en anglès, tindria una fama molt més important.
Carai.
És important ja veure que hi ha gent... al Japó han traduït Mistral, l'estudiant, arreu del món, a totes les universitats. Les obres completes de Mistral són traduïdes al català, a la Selecta. Hi ha traduccions molt bones de Mistral. Mistral també va escriure, un gran poeta, va escriure un diccionari, el tresor del Philip Bridger, que és l'equivalent de l'Alcuve Moll per l'occità. Un diccionari meravellós, ja tot. Recentment tenia una petita disputa dialectal amb un amic meu, a Perpinyà, d'un gosset, en diem un canyot. El ca petit és un canyot. I el meu amic és del Conflent i allà diuen gosset, com aquí. Ah, això de gosset, de canyot, no existeix. Vaig agafar el diccionari de Mistral i que posa canyot, diu veure cadeu, cadeu és cadeia, veure cadell, petit chien en Languedoc i en Roussillon. És extraordinari, gos petit al Languedoc i en Roussillon. És d'una precisió increïble per un home del segle XIX. I amb els diners del Premi Nobel, se'ls hauria pogut embutxacar, va crear un museu, que és un dels 5 millors museus etnogràfics del món. És a dir, que a Arles, que heu de visitar algun dia, va decidir de salvar la Provença eterna. Llavors tens una sala amb el naixement, una sala amb el bateig, una sala amb l'escola, una sala amb la caça, la pesca, i tot això amb els seus diners. I anava a recollir les eines a prop dels pagesos, dels pescadors...
Hi ha un altre tema aquí que t'ho has tret abans, Sergi, que és el tema de la difusió dels centenaris. Sí. Aquest és un altre tema molt interessant aquí. Nosaltres sortim ara de l'any Espriu, acabem de sortir l'any Espriu. Aquí l'hem viscut moltíssim, d'una manera molt intensa, però en canvi aquest any, per exemple, és l'any Vinyoli. I això no ho fa, o sigui, no, diguéssim que no ho celebrem, i la importància de Vinyoli com a poeta també és molt, molt, molt grossa. En canvi estarem tot l'any celebrant el 1714, que clar, és una efemèride. D'alguna manera sempre hi ha d'haver una efemèride que és, diguéssim, l'oficial, i les altres han de quedar una mica soterrades. És inviable, o diguéssim que, vaja, encara que potser ens agradaria, però no surt d'una altra manera.
Serà que no tenim espai i temps per parlar-ne, ostres?
Heu de celebrar, per exemple, he fet 50 anys, em pensava que la ràdio que Sant Cugat Uri, ràdio Sant Cugat Uri, ningú m'ho ha dit, si no fos per en Van Campen...
Ja comencem. Bueno, he de dir que una delegació d'artistes santcugatencs, sí. Músics, periodistes i escriptors, va sortir de Sant Cugat gairebé en secret i va fer una col·lecta i van fer unes cistelles plenes de productes catalans i els hi van portar el Joan Daniel perquè en aquesta data pogués, diguéssim, atipar-se i compartir-ho.
El meu últim àpat d'home lliure, perquè a partir d'una edat no menges, sinó que fas dieta tot l'any.
És el que ens imposa al final, tot plegat. O sigui que estem atrapats amb això. Tornant a Mistral, ens podem quedar amb algun llibre d'ell, de dir, aquest és indispensable.
D'acord.
Llavors, jo diria...
Mireia és un bon exemple.
Mireia és extraordinari. Hi ha el poema del Roine, el poema del Ros, el poema del Roine, però és més difícil, hi ha més vocabulari, i n'hi ha un que és extraordinari, són els seus records d'infantesa, Memoria y racconto, memòries i relats, i és sensacional.
Joan Daniel, si jo ara he escoltat el programa i m'ha agradat el que heu dit, i vaig a una llibreria, fins i tot a Barcelona, una llibreria, diguéssim, important, què trobaré de Mistral?
Mireia, segur. Mireia, a més, ha tornat a editar fa poc, fa 2 o 3 anys, Mireia.
D'acord.
El trobarem en català?
Sí, home, i tant. Català mallorquí, traducció de Marillo Rosa Salvat.
Fantàstic.
Salvar, crec. I està, sí, a Codens Crema, crec.
És Codens Crema.
Sí, recent, sí, home, i tant.
Aquesta és la gran obra que podem trobar de Mistral, Mireia.
En català, a tot arreu.
Però...
Si no l'encargueu, la teniu al cap de 3 dies, seguríssim.
Però la resta de llibres, què ha passat amb ells? Per què costa tant de trobar?
Perquè no s'estudia, aquí hi ha hagut la dictadura, s'ha silenciat i els anys passen, que bo, és així, eh?
És molt curiós perquè realment Mistral és un nom que, com heu dit abans, ha quedat, és a dir, a Barcelona tenim, per exemple, l'Avinguda Mistral, no el carrer, l'Avinguda, i en canvi ell, diguéssim, com a autor, és completament desconegut. Esperem que aquest centenari, d'alguna manera, doncs, agafi una mica de volada, una mica de ressò, en podem parlar.
Desvelli l'interès i tant. Hi ha autors molt bons que no se'n parlen, per exemple, Gaziel. Gaziel era molt bo, Tots els camins van a Roma és un model de prosa catalana. I qui parla de Gaziel, eh? Jo he passat un mes sense sentir anomenar Gaziel.
tu.
Això és molt injust, eh?
Hi ha tants autors que es perden, però això em remet una mica al que deies abans, Jordi, d'autors com Espriu, que al final s'ho mengen tot. Encantats que Espriu sigui un autor reconegut, això per suposat. Però tot el que queda pel camí, què? Això és difícil de pair.
És difícil de pair, però també és lògic. Jo trobo que mentre puguem anar celebrant, diguéssim, coses i reivindicant autors de tant en tant, ja anem prou bé. El problema és que un autor cau literalment a l'oblit absolut, tipus, que, vull dir, és el cas de Mistral, per exemple, jo he fet filologia catalana. En tota la carrera no l'he sentit anomenar el senyor Mistral, les coses clares.
Jo, per exemple, que has parlat d'Espriu està molt bé, però hi ha petums, que, autors que són molt sobrevalorats, com Albert Camus, per exemple, Camus. Camus, jo estic fotit d'en Camus. A cada moment jo tinc pensat de fer Camus i els Brunyols, perquè hi ha de tot. Camus i els gossos, Camus i les dones, Camus i els arbres, Camus i els roures. I llavors jo dic, què quan pensava Camus dels Brunyols? Això s'hauria d'estudiar. Estic fart, francament.
Doncs hem de reivindicar aquests autors, perquè molts d'ells ja pràcticament, això passa com molt sovint quan es parla del bilingüisme, és que el castellà pots aprendre al carrer, és el que diem molt sovint els que parlem en català i en castellà alhora. Passa el mateix amb Espriu al final te'l trobaràs. Si tens interès, te'l trobaràs, però potser Mistral no és tan fàcil de trobar-te'l. Llavors, tant de bo que hi hagi més interès, diguem, almenys acadèmicament, perquè aquests autors arribin més a la societat, tant de bo fos així. Avui hem parlat d'aquest autor, a motiu del seu centenari, que serà la setmana que ve, el proper dimarts. Ho hem parlat avui amb el Joan Daniel Besanov. Joan Daniel, com sempre, moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres avui, aquí al Sant Cugat a Fons.
Bé, fins aviat, com diuen en provençal, a ben leu.
I Jordi, gràcies per que t'acompanyés el Joan Daniel avui, un plaer, com sempre.
Doncs a ben leu.
Ben leu.
Ben leu.